puc assegurar en aquest moment als nostres oients a la finestra que no vaig vestit tot de blanc ni amb un bombí negre, però em sembla molt pertinent tenir el Carles Gómez ara mateix. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Perquè com estem fent les votacions de les millors pel·lícules, de les tres millors pel·lícules de Kubrick, i a banda l'exposició al CCCB continua en marxa, doncs és un bon moment per parlar de Kubrick, que no podia faltar a la nostra secció de clàssics. Si n'haguessis de triar tres, ja sé que és difícil, amb Kubrick, però quines serien?
Jo el que passa és que no sabria triar quines són les tres millors, el que podria són les tres preferides, no?
Sí, val, m'és igual.
Bueno, de totes formes, crec que en el cas de la primera hi haurà qui estigui d'acord en que pot ser hi ha un concert sobre què és la millor. La primera sèrie de 2001,
val,
que crec que és la que la més important podria ser, perquè és la que realment revoluciona un gènere. La segona, ja per motius personals, El resplendor.
De moment són dues de les més votades, 2001 i El resplendor. Jo també les he inclòs. La meva tercera és Senderos de Glòria.
Ah, bé, sí, jo...
Aquí nostres senderos se separen, potser?
Exactament, exactament. Val. La Glòria també. I seria la tercera, Eyes Wide Shut.
Eyes Wide Shut. Mira, aquesta no la voten tant, però m'agrada que la diguis. Una cosa bona de Kubrick és que quan es fan aquestes llistes, totes les que digui altra gent és com, ai, que bé, mira, no l'he pogut dir jo, però almenys la diu algú altre. És que, clar, hi ha tant de nivell, realment.
I és possible que sigui l'únic director en el que ningú està equivocat, no? No hi ha alguna que dius, ai, mira, doncs això, a lo millor...
Ai, home, potser si et diuen la primera, no? Allò que dius... Bueno, ai,
sí, tal, òbviament, però no l'ha vist ningú, així que...
Sí, no, però diguéssim que a partir de cert moment ja... unanimitat gairebé total. Curiosament, no em poses La taronja mecànica, la pel·lícula que analitzarem a continuació. Igualment he d'entendre que t'agrada, no? Pel comentari que acabes de dir i tot això.
A mi m'agraden totes, sí.
Totes, val. I aleshores, aquesta, per què la triem?
Tal volta perquè sigui la que té un discurs més fàcil d'exposar en poques escenes. No sé, em semblava que per adaptar-ho a la ràdio i damunt la importància que hi ha de la música, que també està en 2001 i en moltes altres pel·lícules, però aquí crec que les escenes icòniques estan molt presents en el col·lectiu, en l'imaginari col·lectiu del cinèfil, i per altra banda crec que 2001 seria massa complicat de resoldre en 10 minuts.
És veritat, sí, en això tens tota la raó, i també que La taronja mecànica ens deixa una sèrie d'imatges que crec que els oients identificaran ràpidament. Per tant, per on comencem, Carles?
La pel·lícula, més o menys, encara que suposa que no necessita de cap explicació, es tracta d'una de les majors pel·lícules de culte de la història, i crec que el visionat de la qual sempre és una experiència trencadora important per a qualsevol cinèfil de qualsevol època, no? I, per tant, és un discurs que continua igual de vigent avui en dia que en l'època de l'estrena, el 1971. I la primera escena que voldríem analitzar arriba als escassos 10 minuts de la pel·lícula, però és molt important pels efectes esdeveniments que vindran arrel d'ella, però també perquè d'alguna forma marca la problemàtica estètica i ètica de la pel·lícula entorn a la mostració de la violència, no? És l'escena en la que Alex i els seus companys van a casa d'un escriptor i allí nuguen a l'escriptor, li peguen una pallissa i l'obliguen a contemplar com violen a la seva dona. Singing in the rain, singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. És curiós perquè això que comentaves de que quan li fan tota la transformació ell vomita davant els actes de violència, però també amb la música de Beethoven, que és la que li fan escoltar. Jo em pregunto si molta gent, quan escolta aquesta meravellosa Singing in the Rain, pensant en La taronja mecànica, de cop li pot omplir de connotacions negatives, també, perquè, clar, és una escena duríssima. És possible, és possible. A més, no ho hem dit, però queda evident amb el clip, durant tota aquesta agressió està cantant Alex la cançó de Singing in the Rain, i el que aconsegueix la pel·lícula, per a mi, té molt de valor, entre altres coses, i és donar una nova dimensió simbòlica a algo que ja era una icona. No? Vull dir,
clar, és la icona de
la pel·lícula Scanlan i Donen, i ara...
qualsevol memòria cinèfila, quan escolta Singing in the Rain, pot relacionar les dues pel·lícules, no? Mentre que, per exemple, La cavalcada de les Valquíries sempre
serà
Apocalipsi Now.
Escolta, jo vaig llegir o sentir en algun moment que l'actual Malcolm McDowell només se sabia aquesta cançó i, per tant, el Kubrick li va dir, val, doncs canta aquesta, si vols. És veritat o què?
Sembla ser que és veritat i que no sabien com resoldre bé l'escena, que no li acabava d'apanyar a Stanley Kubrick i van provar crear aquest contrapunt còmic entre moltes cometes, no? Aquesta escena, el que és més interessant, és que, com hem dit, està la problemàtica aquesta de l'estètica ètica de la violència en la pel·lícula, no? Perquè aquesta escena representa una de les dues formes que ho fa. En aquesta escena tots són plans generals o plans americans de les agressions, excepte els plans mitjos per enquadrar les víctimes, i en el moment en el que diu la última frase que hem sentit en anglès, però que arriba a dir una cosa així com mira bé, mira bé.
És aquesta quan s'ajup ell i s'apropa molt a la càmera, no?
Exactament, hi ha un pla subjectiu de l'escriptor en el que contemplen l'escena de la violació de la seva pròpia dona en pròpia carn. I això és una de les formes que mostra la violència en la pel·lícula, és a través d'una forma descarnada i que crea un rebuig immediat a l'espectador. I després hi ha una altra forma en la que s'espectacularitza la violència, moltes vegades amb música enfàtica, com de Rossini, Laura Caladrona, etc, etc, i d'alguna forma identifica el que està mostrant amb la visió del propi Àlex que li fascina la violència, no? I és l'espectador el que ha de saber jutjar el que està veient i, bueno, les implicacions morals. D'aquí passem a una altra escena que crec que és, que crec que ens permet veure la riquesa de la pel·lícula i sobretot de cara al departament del muntatge. És l'escena que és l'única escena sexual consentida en la pel·lícula i és aquella en la que Àlex forma un trio amb dos noies que acaba de conèixer. Aquesta escena es tracta només d'un pla. És un pla que es va rodar durant 28 minuts de l'encontre sexual d'Àlex i
dels dos. 28 minuts? Quina paciència, sí. Els actors allà, no?, fent coses.
Molta dedicació.
Sí, sí.
Però que s'ha condensat en la pel·lícula, càmera ràpida, en 40 segons.
Sí, sí.
El que va intentar Kubrick d'aquesta forma era mostrar el sexe d'una forma satírica i mostrant-lo de manera banal i sense passió ni amor. Clar, perquè semblen autòmats que no estan fent altra cosa que una activitat mecànica i sense cap tipus de sentiment. No podem res més que celebrar-ho perquè transmet perfectament el que vol dir i damunt dona dues claus de la pel·lícula. Una és, bueno, a l'hora d'exposar-ho ens dona, una és la visió del sexe en la pel·lícula, que moltes voltes apareix a través d'obres d'art, objectes...
Sí, aquella polla gegant blanca.
Exactament.
que serveix per assassinar una pobra senyora.
Exactament, no? I d'alguna forma el sexe es troba completament deshumanitzat i trivialitzat.
De fet, allà al CCCB, a l'exposició, recordo que la part de la taronja mecànica, com uns maniquís amb unes postures sexuals i tal, que clar, la pel·lícula, dins de tants detalls, jo no m'hi havia fixat del tot, però dius, hòstia, Déu-n'hi-do, això era heavy metal per l'època.
Sí, sí, sí. I l'altre aspecte que és important destacar està en aquesta escena és precisament el muntatge. La pel·lícula es caracteritza, en aquest cas no, tot i que l'acceleració és, evidentment, és una tècnica de muntatge que aquí funciona molt bé, es caracteritza perquè hi ha seqüències de muntatge que segueixen d'alguna forma els ideals de muntatge soviètics en lloc del cine clàssic. El de cine clàssic, recordem que el muntatge intentaria crear una transparència enunciativa i una facilitat de lectura, que el que feia és crear aquesta il·lusió de realitat de que l'espectador va a la pel·lícula i no pensa en com s'ha fet la pel·lícula ni res, sinó li conta una història, se va dir així i ja està. I aquí, d'alguna forma, el que intenta el muntatge, sobretot a través de les teories d'Einstein, el director de la Corazada Potemkin, etc., doncs seria que el muntatge creara uns efectes rítmics amb la música i amb les imatges que d'alguna forma tenen un valor llevat a banda de conduir la història.
Em sembla curiós això que mencionaves, que és l'única escena de sexe consentit, per començar, però que a més sigui imatge tan ràpida, però és a dir, amb el mateix pla, tota l'estona. Un contrast molt gran entre la càmera i entre el que està passant a dins de l'escena.
I a banda un contrast també amb moltes altres escenes de la pel·lícula que van totes a càmera lenta en aquestes escenes d'espectacularització de la violència que diem.
Sí, com per exemple, recordo la baralla al costat del riu.
Exacte.
Amb els seus col·legues quan l'han traicionat i
sí,
tot
sí,
allò.
Sí, sí,
sí, sí, és veritat, tens raó, és molt curiós.
I després podríem destacar, doncs per exemple, és que hi ha moltes escenes, però podríem destacar l'última seqüència de la pel·lícula. L'escena que anem a escoltar és una en la que el polític que ha sigut el principal impulsor d'aquest tractament, Ludovico, intenta aliar-se amb ell perquè la premsa l'ha posat a parir, a ell i al govern, i intenta guanyar-se el seu favor per a poder quedar bé i aconseguir donar el favor del públic.
I understand you're fond of music. I have arranged a little surprise for you.
Surprise?
One that I hope that you will like. As a, how shall we put it? As a symbol of our new understanding.
La veritat és que és una pel·lícula que està plena de perversions, però aquesta escena del polític, si no recordo malament, el polític tallant-li la carn perquè el tio no es pot ni moure i fotent-li la boca, bé, em semblava, i a més, que li ofereix fer com... És a dir, desfer el procés que havia fet a la presó per convertir-se, com tornar-lo a reconvertir, bé, em semblava bogeria total.
Clar, el que assistim aquí és a un pacte en el que tant el govern com el criminal en aquest cas accepten continuar exercint la violència institucional i personal que havia hagut fins ara i amb total impunitat i damunt amb el favor de la premsa i tal. El que ha hagut i per la qual cosa se sentia aquesta música és que el polític, una volta aconsegueix el favor d'Àlex, que accepta el suborn de treball i diners i bueno, porta uns altaveus on posa la seva música de Beethoven, que saben que li encanta, i venen tots els periodistes a veure com es donen la mà.
Sí, 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 es fa la típica foto com quan es presenta un jugador, els dos allà donant la mà sí. I posant com uns diaris davant o no sé quina història. I, bueno, sí,
I el que passa després és que Àlex posa els ulls en blanc, diguem, consistirà en èxtasi i s'imagina una escena, que això, i per això era important aquesta escena també, perquè veiem una de les escenes oníriques de l'Àlex, que al llarg de la pel·lícula el veiem imaginant-se, per exemple, ell com un vampir, o a ell en escenes de la Bíblia, com si fos un romà que està donant-li fuetades a Crist, i aquí s'imagina ell mateix en una sala completament blanca, com si fos l'armari d'armes de Matrix, diguem.
Sí.
I s'imagina ell fent l'amor amb una noia que està despullada al terra, mentre hi ha una multitud vestida com si fos la burgesia del segle XIX, aplaudint, no? Està molt clara la metàfora, però realment és un risc acabar la pel·lícula amb aquesta escena surrealista, però que al mateix temps és perfectament evident el que vol dir.
T'agraden els finals de Kubrick o què, en general?
A mi m'encanten.
Sí,
sí, clar. I a banda, és un director que té un final de carrera molt divertit, també, no?
L'Eyes Wide Shut. Home, sí, sí, l'última sí. Frase, no?, de la pel·li era follar, no? O alguna cosa així.
Exacte,
i
sí,
títols
sí.
De crèdit, que a molts amics meus recordo que el seu dia van dir, home, ara tallen, tio, ara tallen.
Sí. Sí, no, sí. I en aquesta pel·lícula la frase final també és importantíssima perquè ve a dir algo com que ja estava curat, no?, del tractament Ludovico i està curat al per fi acceptar la seva naturalesa psicopàtica.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles, com sempre, per portar-nos clàssics i n'esperem més.
Moltes gràcies.
Vinga, fins aviat.